Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. És una matança i punt. Vingui d'on vingui el míssil. I caigui d'on caigui la desinformació. A hores d'ara, el camp de l'opinió està ple de mines. Israel acusa Hamas d'autoatemptar contra la seva població i l'autoritat palestina clama venjança contra el presumpte atac d'Israel. Salten pels aires tots els drets humans. La matança posa pressió a la visita de Joe Biden d'avui a Israel. La Unió Europea, com si no existís, un dia s'abraça Israel i un altre no sap què dir i calla. I el The Wall Street Journal assegura que un de cada quatre míssils que llença cauen on no toca. Israel ha compartit informació d'intel·ligència amb els Estats Units amb proves que incriminarien la jihad islàmica. Hezbollah i l'Iran asseguren que avui és el dia de la ira. El dia de la ira contra Israel. I de moment no arriba a la franja de Gaza l'ajuda humanitària. Els palestins fan una roda de premsa amb un nen mort ensangonat als peus del protagonista mentre arriben imatges de l'hospital atacat no aptes per cap públic. Tot fa una catipé i una pudor de venjança, d'allà cap aquí, d'aquí cap allà. No entén res, però opines de tot. La futbolització de la política també arriba a la internacional. O ets dels nostres o ets dels altres. Si ets de dreta, sembla tocar Israel. Si ets d'esquerres, toca Palestina. Sense matisos, tot ben empastifat, tan empastifat com les fotografies on es tapen els cadàvers amb llençols blancs a les portades dels diaris mentre, asseguts nosaltres, esmorzem un cafè amb llet i un tornem-hi. I mentrestant, ens adonem de l'abast complet de la tragèdia abans de començar a posar-nos les mans al cap i a cridar. I si som creients, a resar. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
La Peu de Terra, que és dimecres, 18 d'octubre del 2023.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat, amb algunes boires ara de bon matí, amb un vent que reforçarà a mesura que avanci el dia. Ara mateix l'ambient és suau i al migdia tornarà a ser càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, nou matí d'incidències a la xarxa viària. Les que provoquen més problemes són a la Ronda de Dalt per la zona de Vallcarca en sentit sud, que encara fa tallar un carril i ja són 7 quilòmetres de congestió, i també l'avaria de primera hora a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol en sentit sud, encara provocant més de 7 quilòmetres de congestió. També s'han registrat dues incidències a l'A2, una en sentit Lleida, Sant Joan d'Espí, i l'altra entre Castellbisbal i Martorell, per tant, circulació complicada en els dos sentits, i finalment, un altre punt calent és a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud, per un altre accident que fa acumular ja 4 quilòmetres de congestió des de Pedralbes i la Diagonal als trams de la Ronda de Dalt.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. La situació a Gaza s'enverina cada dia una mica més. Israel i Hamas s'acusen mútuament d'haver disparat el coet que ahir al vespre va destruir gran part d'un hospital del centre de Gaza. Fonts palestines apunten que l'explosió hauria deixat almenys entre 300 i 500 morts, però alerta que n'hi podria haver molts més, perquè a més l'hospital acollia centenars de famílies que s'hi havien refugiat perquè es pensaven que era un lloc segur. La BBC s'atreveix a posar-hi xifres. Calcula que, més enllà del personal mèdic i dels pacients, en el moment del bombardeig en aquest centre hospitalari hi havia uns 4.000 refugiats. Per això el Ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza tem que la xifra final de morts es podria enfilar fins a un miler. Mentre els serveis d'emergència encara busquen víctimes sota les runes de l'hospital, Israel i Hamas es culpen d'estar al darrere de l'atac. Just després que transcendís el bombardeig, l'exèrcit hebreu va admetre que no sabia què havia passat, però unes hores més tard va explicar que havia investigat els fets i que havia descobert que l'atac era conseqüència d'un míssil de la jihad islàmica que s'havia desviat. De fet, l'exèrcit ha publicat les imatges d'una càmera de seguretat de la zona en què es veu com diversos coets disparats des de l'interior de la franja segueixen un rumb concret en direcció cap a Israel fins que de cop un dels projectils es desvia i cau al mig de la ciutat de Gaza. Aquest vídeo a hores d'ara és l'única prova que en teoria apuntala la versió d'Israel, però l'exèrcit hebreu ha anunciat una roda de premsa aquest matí per aportar-ne noves dades que avalarien la seva tesi. De fet, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, abonava la idea aquesta matinada en un tuit molt contundent en què acusava els bàrbars terroristes a Gaza de l'atac a aquest hospital. I ho rematava així, literalment, aquells que van assassinar brutalment els nostres nens també assassinen els seus, deia Netanyahu. Un dels assessors del primer ministre d'Israel, Mark Regev, hi posava veu en una entrevista a Sky News.
A Gaza no hi ha una societat civil independent. Hamas hi governa des de fa anys. Totes les evidències ens fan pensar que va ser un coet que va disparar la Jihad Islàmica, que és el germà petit de Hamas, una organització terrorista bessona. Aquesta era la seva ordenança. Nosaltres no ataquem hospitals. Parlem clar. Israel no bombardeja hospitals.
Let's be clear. Israel does not target hospitals.
Aquest matí, el The Wall Street Journal aporta una dada que reforçaria la versió d'Israel. Explica que un de cada quatre míssils que disparen les milícies de Palestina des de Gaza es desvien per error. Però Hamas ho nega de totes i atribueix aquest atac a l'exèrcit hebreu, a l'exèrcit d'Israel. Un dels generals del grup islamista, Ismail Haniyeh, ha qualificat l'atac de massacre i atrocitat sense precedents i confia que marqui un abans i un després del conflicte. De fet, Hamas vol aprofitar el bombardeig per mobilitzar tot el món àrab contra Israel.
Faig una crida als pobles de tota la nació àrab i islàmica perquè surtin al carrer per denunciar aquesta massacre, aquesta brutalitat i aquests crims. Ompliu les capitals, totes les ciutats i alceu la vostra veu per nosaltres.
Aquesta és la situació a hores d'ara. Anem, però, fins a la frontera entre Israel i Gaza, a tocar de Gaza, a tocar de la franja. Per conèixer l'última hora, hem desplaçat fins a aquesta zona el corresponsal de RAC1 Israel, Salem Ergui. Sal, endavant.
A les darreres hores, l'exèrcit israelià ha difós a les xarxes imatges obtingudes d'un dron que mostra l'àrea de l'hospital Al-Ali abans i després de l'explosió, reiterant la seva posició que va ser producte d'un projectil disparat de Jihad Islàmica. Israel ha compartit amb Estats Units evidències i també gravacions de Jihad Islàmica per enfrontar les acusacions de grup de Hamas que governa Gaza. Hamas denuncia que Israel va fer un atac indiscriminat contra l'hospital provocant centenars de morts i ferits, una acusació compartida també pel president palestí Abu Mazen. A l'hospital es trobaven milers de pacients ferits i desplaçats que volien trobar un refugi segur a una ofensiva aèria a una franja de Gaza sense refugis.
El bombardeig a l'hospital es va produir tot just 12 hores abans de la visita de Joe Biden a Israel. El president dels Estats Units aterrarà a Tel Aviv a les 10 del matí i estarà tot just 5 hores, el temps necessari per reunir-se amb el primer ministre Benjamin Netanyahu. La idea era que després es desplacés a Amman, a Jordània, i es trobés amb el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, i amb el president d'Egipte, Abdel Fattah al-Sisi. La cimera havia de servir per estudiar una sortida diplomàtica al conflicte, però la destrucció de l'hospital a Gaza ha torpedinat tots els plans de Biden, perquè tant Mahmoud Abbas com al-Sisi l'han plantat a última hora, perquè diuen que no s'hi reuniran fins que no s'aclareixi qui hi ha al darrere d'aquest atac. A Washington ja treballen per recopilar informació que permeti identificar els autors del bombardeig del míssil, però el portaveu de la Casa Blanca ha explicat que Joe Biden i Benjamin Netanyahu es van trucar telefònicament ahir i que, de moment, els Estats Units donen credibilitat a la versió israeliana. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
El que probablement sigui el viatge més important de la presidència de Joe Biden arriba en el moment de més risc en dècades a Israel. És per això que la Casa Blanca mantindrà en secret el lloc de la reunió per motius de seguretat. Això sí, el que sabem és que Biden i el seu equip, que en aquests moments creuen l'Atlàntic a bord de l'Air Force One, no es mouran de la ciutat de Tel Aviv. Allà es reunirà amb Netanyahu i amb membres del recent format gabinet de guerra. El portaveu de Seguretat Nacional, John Kirby, ha assegurat que viatja amb l'objectiu de ser informat de la situació sobre el terreny i de quins són els plans d'Israel en els pròxims dies. Biden reiterarà el missatge de dissuasió als països de la regió que, després de l'explosió a l'Hospital de Gaza, semblen un pas més a prop d'entrar al conflicte. I després de la reunió amb Netanyahu, té previst fer declaracions. Es solidaritzarà amb el poble d'Israel, així com amb les víctimes civils a Gaza. De moment, Seguretat Nacional segueix recopilant informació sobre el que hagi pogut passar. La situació ha obligat a cancel·lar la reunió prevista hores després a Jordània. Segons la Casa Blanca, ha estat cancel·lada de mutu acord, donada l'excepcionalitat del moment. Però la diplomàcia no s'atura. Finalment, Biden telefonarà als presidents palestí i egipci durant el vol de tornada. aquesta mateixa nit.
Però mentre Joe Biden s'esforça esprem a la via diplomàtica per encarrilar aquest conflicte, els carrers del món àrab s'encenen amb les imatges del bombardeig a l'Hospital de Gaza. A Ramallah, a Cisjordània, van sortir a manifestar-se milers de persones i alguns van acabar enfrontant-se amb la policia. Més enllà de Palestina, durant tota la matinada hi ha hagut protestes davant les ambaixades d'Israel a ciutats com Istanbul o el Caire i també a la delegació nord-americana al Líban, al nord de Beirut. De fet, aquesta nit la Casa Blanca ha demanat als seus ciutadans que no viatgin a aquest país i ha recomanat que tot el personal diplomàtic no essencial torni als Estats Units. Són evidències de fins a quin punt està creixent la tensió a la frontera entre el Líban i Israel. A les últimes hores, la milícia pro-israeliana Hezbollah, que controla el sud del Líban, ha demanat redoblar l'ofensiva contra Israel, precisament arran de l'atac a l'Hospital de Gaza. És més, fa una crida que aquest dimecres es converteixi, atenció, en una jornada de la ira contra el país hebreu. Això després d'una altra matinada de bombardejos creuats entre els uns i els altres. Tornem sobre el terreny. Salem Ergui, quina és la situació en aquests moments a la frontera entre Israel i el Líban?
Doncs màxima tensió, la més gran des de la guerra del 2006. Poc després de l'explosió a l'Hospital a Gaza, el grup pro-iranià va prometre, i cito textualment, una jornada de l'est sense precedents contra l'enemic i els seus crims, i també contra la visita del president Biden. De fet, aquesta nit, Hezbollah ha disparat un altre missil antitanc contra una població israeliana a la frontera, provocant 4 soldats ferits. Hores abans, Israel va atacar posicions del grup pro-iranià en resposta a anteriors atacs de Hezbollah.
Mentrestant, tant l'Organització Mundial de la Salut com diverses ONGs internacionals han condemnat rotundament l'atac a aquest hospital de Gaza. Exigeixen la protecció als civils i el dret a rebre atenció sanitària. L'OMS admet que aquest era un dels 20 hospitals del nord de Gaza que tenia una ordre de desallotjament, però que la falta d'ambulàncies, de personal i la falta de capacitat de lliteres van fer que fos impossible evacuar els civils. A més, avisen que un centenar d'instal·lacions sanitàries i personal mèdic han patit atacs des que es va reactivar aquesta guerra, dissabte de la setmana passada, fa 10 dies. Recorda que la meitat dels més de 3.000 morts i 12.000 ferits d'aquest conflicte són dones i nens civils. Són xifres que encara no inclouen totes les víctimes del bombardeig d'aquest d'ahir, ni les d'un altre que s'ha produït aquesta matinada al nord de la franja i que hauria deixat com a mínim una quarantena de morts més. Davant d'aquesta situació, aquesta nit el secretari general de les Nacions Unides ha tornat a exigir un alto el foc immediat. Antonio Guterres alerta que la situació humanitària a Gaza és molt crítica i per això demana una aturada provisional dels bombardejos per permetre l'entrada d'ajuda humanitària a la franja. És l'enèsima crida d'aquesta mena que fa les Nacions Unides, però fins ara no n'ha prosperat cap ni una. I, de fet, ahir Israel va tornar a bombardejar el pas de Rafa entre Gaza i Egipte, l'únic punt per on podria entrar l'ajuda humanitària, aquest pas de Rafa. I qui també ha condemnat l'atac d'ahir a l'hospital és la Unió Europea. En una piulada, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, demana aclarir qui és el responsable d'aquesta atrocitat i assegurar-se que ret comptes amb la justícia. Però aquest atac també ha tornat a posar de manifest la falta d'unitat entre les institucions d'Europa sobre la resposta que cal donar a aquesta guerra. Europa diu coses molt diferents en funció de la institució europea que es consulti. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
La cimera europea va tancar una posició comuna respecte a la crisi entre Israel i Palestina, però la mostra de la complexitat del conflicte és que cada novetat posa al descobert que hi ha molts versos lliures. Un exemple és l'atac d'ahir a l'Hospital de Gaza. Charles Michel, president del Consell Europeu, no va dubtar en qualificar-ho d'atac a una infraestructura civil i que Israel no està respectant el dret internacional. En canvi, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a qui s'ha criticat la seva posició tova amb Israel, va tornar a tirar pilotes fora i va dir que l'atac encara no tenia confirmació oficial. La diferència entre tots dos és evident.
Un atac a una infraestructura civil no és actuar en acord a la llei internacional, i tallar la llum, l'aigua o no garantir el menjar als civils tampoc ho és.
M'acaben d'informar de l'incident i no tinc confirmació oficial. No puc dir res més. Però mireu la declaració dels 27. Això és la posició del Consell del qual jo en soc membre.
Tots dos sí que van coincidint que cal assegurar l'ajuda humanitària a la població civil i assenyalar que la seguretat és un dels grans reptes per a Europa en aquesta crisi. El principal temor és que la polarització que hi ha entre bàndols i el radicalisme religiós s'escampi pels països de la Unió Europea.
Gràcies, Lluís. Després d'aquesta cimera també va parlar Pedro Sánchez, perquè Espanya ostenta la presidència de torn. Pedro Sánchez va condemnar l'atac de Hamas, però també va reclamar a Israel que garanteixi en tot moment l'accés de l'ajuda humanitària a Gaza i la protecció dels civils que hi viuen.
una condena rotunda por parte de la Unión Europea de los horribles atentados terroristas perpetrados por Hamás contra Israel. La exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los rehenes en poder de Hamás, incluido nuestro compatriota Iván Iyarramendi. El reconocimiento del derecho de Israel a defenderse en el estricto respeto al derecho internacional. Israel debe garantizar en todo momento el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza y la protección de la población civil.
De fet, el president espanyol també va proposar que Israel i Palestina aprofitin la cimera que hi haurà d'aquí a un mes a Barcelona per reprendre el diàleg. És una trobada de la Unió per la Mediterrània que es farà el 27 de novembre i Pedro Sánchez volia aprofitar-la perquè els dos bàndols s'asseguin al voltant d'una taula i busquin una solució diplomàtica al conflicte i que això ho facin a Barcelona. Per cert, que la Moncloa també va confirmar que l'home espanyol que està desaparegut, com ara escoltaven que deia el president del govern d'Espanya des de l'atac del 7 d'octubre a Israel, està segrestat per Hamas. Es tracta d'Ivan Iyarramendi, de 46 anys, que vivia en un dels kibbutz atacats per milicians jihadistes. La confirmació ha arribat poques hores després que Hamas publiqués la primera prova de vida d'un dels hostatges. És un vídeo que es pot veure una noia, Maya Sham, que van capturar durant l'atac, recordeu, aquell festival de música electrònica d'ara fa 10 dies. A les imatges es veu com li estan envenant un braç. La mare de la noia va fer ahir una roda de premsa per demanar a Hamas que, si us plau, l'alliberi.
Ahir vaig veure la meva nena a la televisió. Vaig poder veure que està viva i que li van disparar un tret a l'espatlla. Es veia que l'han curat, que està molt espantada i que està patint molt. Necessita tractament mèdic. La seva vida està en perill. Si no torna, la situació pot ser fatal.
I els periodistes són una altra víctima col·lateral d'aquest conflicte. Des que es va reactivar la guerra, ara fa 11 dies, ja han mort com a mínim 9 periodistes que treballaven a la franja, segons la UNESCO. Una altra organització, el Comitè per la Protecció dels Periodistes, eleva la xifra ja fins als 15. Es tracta de la setmana més mortífera per la premsa en un conflicte recent. Però els periodistes no són els únics professionals que moren en una guerra com aquesta. Nacions Unides diuen que han perdut almenys una vintena de treballadors humanitaris pels bombardejos israelians a Gaza del 7 d'octubre passat. En paral·lel, l'eco de la guerra al Pròxim Orient també es deixa sentir a Europa. Els governs europeus estan en alerta pel risc que el conflicte reviscoli l'activitat del terrorisme jihadista. Era un temor que existia des de fa dies i que ha cristal·litzat en dos atemptats, el d'aquest dilluns a Brussel·les, que ja s'ha fet seu Estat Islàmic, i el de la setmana passada d'un alumne a una escola de França. La situació també preocupa els Mossos d'Esquadra, que reforçaran la presència de la policia als punts que tinguin més risc de patir un atac terrorista. Això malgrat que ahir, en una reunió del Ministeri de l'Interior, es va decidir no augmentar el nivell d'alerta terrorista a Espanya. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, alerta antiterrorista que ja és de 4 sobre 5. Nivell 5 seria perill imminent d'atemptat a gran escala. Fa més de 8 anys que es manté el nivell 4. Per un tema de seguretat no es concreta quin és l'increment de vigilància. El Ministeri de l'Interior només parla de punts especialment sensibles on s'hi veurà més desplegament policial. Això inclou més agents, sobretot a la cibervigilància, més policia desplegada en el que es coneix com a instal·lacions estratègiques, grans nusos de transport, centrals energètiques i també l'activació d'unitats especials de la policia. La decisió es va prendre en una reunió amb el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, la cúpula del seu departament, el CNI i els cossos de policia i guàrdia civil, Mossos i la resta de policies autonòmiques.
Són les 8 i 18 minuts. Conseller d'Interior, Joan Ingrés i Helena, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Després dels atacs a Bèlgica i a França, vostè era partidari de pujar al màxim el nivell d'alerta terrorista o no?
No es donen les circumstàncies perquè sigui així. Quan és al màxim nivell és quan hi ha la certesa de que de forma immediata es produirà un atemptat. El nivell 4 és un nivell molt alt. És que es preveu que hi hagi, que hi ha altes possibilitats d'atemptat. I en aquest sentit el que s'ha fet i el que s'està fent és dintre del marc del nivell 4, que ja suposa un desplegament permanent molt gran dels cossos de seguretat, en particular de Mossos d'Esquadra també, arreu del país cada dia, també abans dels fets que es van produir fa uns dies, el que es fa és reforçar especialment, es fa un seguiment de quins són els objectius que poden tenir més risc i es fa un seguiment de tots ells. El país des de fa, ara ho deia, 8 anys, en Jordi Armenteres, s'està a nivell 4. Això significa que molts punts estratègics del país, des dels on es produeixen grans aglomeracions, determinats interessos de països concrets, estan protegits de forma permanent i ho podem veure doncs, en diferents espais del nostre país on hi ha aglomeracions que de forma permanent hi ha una especial protecció des de fa molts anys. Ara el que es fa és un seguiment especial de determinats llocs pel risc afegit que poden tenir.
De quins llocs estaríem parlant, conseller?
Bueno, per descomptat els que tenen, els que es, on es produeixen grans aglomeracions, i després també punts estratègics de països que estan en el mar del conflicte o que són objectiu d'organitzacions terroristes, i així ho manifesten públicament.
Uh-huh. La gent pot estar moderadament tranquil·la, conseller?
Sí, evidentment, nosaltres estem en un país que és segur, existeix, i en una societat complexa que existeix aquest risc de que hi hagi un atemptat, ho hem patit. També és veritat que molt probablement, si es produís un fet d'aquestes característiques, seria una acció individual i no una organització, i no per part d'una organització. Si s'hi fixen, els atemptats que s'han produït els darrers anys des de Barcelona, arreu d'Europa, són persones individuals que se senten cridades a fer algun tipus d'acció individual i no tant organitzacions, però bé, sempre s'ha d'estar alerta, i el conflicte que s'està produint en aquests moments doncs no ajuda, estimula aquest tipus d'actuacions a les persones que es poden sentir cridades a fer aquest tipus d'accions, i a més doncs obre el risc de que es puguin ampliar, no? Però en tot cas, els cossos de seguretat estan molt alerta des de fa molts anys, fan seguiment de tots els punts específics, i per tant doncs la situació s'ha incrementat el risc, perquè la tensió evidentment l'incrementa, però no estem en una situació diferent, molt substancialment diferent a la que teníem doncs fa uns mesos, que era de risc alt, i això també ho vull subratllar, perquè la situació és de fa anys de risc alt que es pugui poder atemptar, segurament la zona individual.
L'atacant que va assassinar un professor a França la setmana passada estava fitxat per la gendarmeria, per la policia francesa. Els Mossos tenen controlades persones a Catalunya pel risc que puguin cometre un atemptat, i si té una xifra de quanta gent tenen controlada?
Les persones que es sotmeten a un seguiment estan determinats pels jutges, i per tant nosaltres seguim aquelles persones i fem seguiment d'aquells que els jutges ens indiquen. I després, des de la intel·ligència del cos de Mossos d'Esquadra, doncs naturalment també es fa un seguiment dels possibles brots que es poguessin produir.
No sabem quanta gent estem parlant, eh?
Jo crec que és prudent no dir-ho.
D'acord. Més enllà, permeti'm que li faci altres preguntes sobre altres temes, amb brevetat, conseller, no el vull molestar gaire. Més enllà d'aquesta alerta, ahir els Mossos van dur a terme una operació contra una organització neonazi que es diu Combat 18. Ahir era... Sí. El balanç era, ens van dir, 16 detinguts de tot Espanya. Saps si n'hi ha hagut algun més i de què se'ls acusa?
En aquests moments les xifres són aquestes, està judicialitzat, i això respon doncs a un moviment també que es produeix arreu del món. El supremacisme blanc i els delictes d'odi estan en creixement, que responen al creixement d'aquestes ideologies, i per part del cos de Mossos d'Esquadra s'han activat doncs molt investigació als serveis d'informació i per tant del tot el conjunt del cos per combatre aquest tipus de delictes, els delictes vinculats a l'odi. El supremacisme blanc és una realitat de la nostra societat, i que la combatem amb molta energia. En aquests moments, el cas al qual fem referència, el de les detencions d'ahir, doncs primer vull felicitar el cos de Mossos d'Esquadra per l'acció, i en aquests moments està judicialitzat i no puc anar més enllà. El que sí és que, naturalment, el combat contra els delictes d'odi i aquest tipus d'organitzacions n'és una prioritat del cos de Mossos d'Esquadra, i ho seguirà sent.
Mm-hmm. Per cert, que avui l'ABC explica que la criatura de 12 anys que va apunyalar una companya de classe en un institut a l'Hospitalet de Llobregat havia avisat que faria aquest atac i fins i tot tenia una llista de possibles víctimes. A vostè els consta això?
Bé, en aquests moments és un menor, està en mans de la DGAIA, com no pot ser d'una altra manera. A mi no em consta aquest fet, però... No en tinc constància de que hi hagués, jo personalment, aquesta informació. Desconec si la DGAIA o altres òrgans de la Generalitat en tenia. És un cas realment inquietant, no? Perquè pel fet en si, naturalment, i pel fet que és una persona de 12 anys. No?
I acabo. Clar, com que tenia 12 anys, el nen és inimputable. Fa uns mesos, davant d'aquella onada d'agressió, recordarà de menors de 14 anys en aquell centre comercial de Badalona, ja van tenir un debat sobre si s'hauria de poder perseguir aquesta criatura d'alguna manera. A la policia catalana li fan falta més eines per abordar casos com aquests?
El debat sobre la inimputabilitat o no, a mi em resulta difícil de pensar i de creure que el fet que es baixés l'edat penal, per exemple, comportés que una persona, que un nen de 12 anys, que per les raons que sigui ha decidit fer una acció tan desastrosa, diguem-ne, tan calamitosa, deixés de fer-ho, no? Per tant, nosaltres estem i estem molt a sobre des del cos de Mossos d'Esquadra, en fem seguiment amb les escoles i som present, també es fa des de l'Inspecció de la Generalitat, des dels serveis socials. Aquí hi ha d'haver una acció molt coordinada de molta gent. Això no es resol amb un canvi legislatiu únicament. Si s'han de fer canvis legislatius, s'han d'analitzar en calma, però per descomptat això no es resol amb una decisió única d'un canvi d'un article d'una llei, perquè segurament és una qüestió molt més profunda, vinculat a la violència gratuïta, vinculat a l'extensió de la violència entre els menors, que això sí que realment ens preocupa especialment.
Conseller Elena, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia, sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia. Ara preguntàvem al conseller pels individus que els Mossos tenien fitxats per risc de radicalització terrorista. Doncs bé, a tot l'estat la policia espanyola vigila més de 300 persones perquè entén que serien potencialment perilloses. El Mundo avui especifica que tots ells, un centenar, representen un perill encara més explícit perquè ja han estat en zones de conflicte. I els altres, estem parlant de més de 200, han estat detectats perquè s'han radicalitzat per internet i podrien protagonitzar accions terroristes com a llops solitaris. En paral·lel, l'extrema dreta aprofita el temor que hi hagi un repunt del terrorisme jihadista per atiar el discurs islamòfob. Vox i Sucapai proposa deixar de concedir la nacionalitat espanyola als ciutadans que provinguin de països àrabs directament. Santiago Abascal posa tots els musulmans al mateix sac i alerta que fan perillar la seguretat de l'Estat. Ara bé, la proposta no té cap número de prosperar al Congrés. A tot això, el govern espanyol dona per tancat l'incident diplomàtic amb Israel de dilluns al vespre, després que l'ambaixada israeliana acusés alguns ministres d'alinear-se amb posicions terroristes palestines. De fet, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ni tan sols cridarà consultes l'ambaixadora, tot i que li ha criticat el gest.
Se produjo un incidente puntual en la relación entre España e Israel, que por nuestra parte ha quedado zanjado con nuestro comunicado y la llamada a la embajadora de Israel, trasladándola nuestra consideración de que se trataba ese comunicado de un gesto inamistoso para con España.
Deixa clar, això sí, que ni Suma ni Podem són veus autoritzades. En les últimes hores, Israel també se les ha tingut amb el Vaticà. El govern de Netanyahu no li ha agradat gens ni mica l'Àngelus del Papa d'aquest diumenge passat, perquè el pontífex va exigir respecte al dret humanitari, especialment a Gaza. Israel considera inacceptables aquestes declaracions i recrimina el Papa Francesc que estigui més preocupat pels civils a la franja que no pas pels israelians assassinats per Hamas. Per això Tel Aviv li demana ara una condemna clara dels actes que va fer la milícia islamista. El conflicte al Pròxim Orient també acumula reaccions i polèmiques a l'esport. Sense anar més lluny, atenció, perquè no és gens menor el que hi va dir el ministre de l'Interior francès, vinculant Karim Benzema, que va ser pilota d'or, un dels millors futbolistes d'Europa dels últims anys, futbolista del Real Madrid, vinculant Benzema amb el terrorisme islamista. Gerald Darmanin deia en una entrevista a CNews que Benzema té relacions amb els germans musulmans.
Des de fa algunes setmanes m'interessa especialment. El senyor Benzema té una notòria connexió, tots ho sabem, amb els germans musulmans.
El ministre no ha donat cap detall de les proves que demostrarien la vinculació de Benzema amb els germans musulmans, una de les organitzacions islàmiques més antigues del món. França i altres països occidentals la consideren una organització terrorista perquè, entre altres propostes, defensa l'aplicació de la xària, la versió més radical de la llei islàmica. L'acusació del ministre de l'Interior de França arriba dos dies després que Benzema, jugador del Real Madrid 14 temporades, fes una piulada a Twitter donant suport al poble de Palestina. En concret, demanava dedicar totes les nostres pregàries als habitants de Gaza que tornen a ser víctimes d'aquests bombardejos injustos que no perdonen ni nens ni dones. Aquesta piulada de Benzema no va agradar gens ni mica a l'exporter israelià del Mallorca, Dudu Awate, que va engegar Benzema i li va dir fill de puta en 5 idiomes diferents. 2:02 del matí. De seguida continuem repassant més informacions, més enllà de totes les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, però abans hem de passar un moment pel RAC, perquè torna a ser un matí, i això que avui no tenim les pluges del dilluns passat, un matí complicat a les carreteres catalanes. Atent.
Citymob Sant Boi us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, ens ho explica l'Àlex Huguet. Bon dia, què passa, Àlex?
Molt bon dia, doncs continuen aquestes complicacions en punts habituals de la xarxa viària per diverses incidències. En alguns accidents ja s'han normalitzat, però hi ha arribat a haver fins a 5 accidents simultanis en aquesta xarxa viària bàsica catalana. Principalment ara destaquem la P7, on es talla un carril a Barberà del Vallès per un accident, un dels punts més transitats del matí, que fa acumular prop de 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona des de Montornès del Vallès. Això afecta molt també l'enllaç des de la C-17, així com la mateixa AP-7 en sentit nord entre Cerdanyola i Barberà, i d'altra banda a la Ronda de Dalt hi torna a haver molts problemes per un altre accident en sentit sud per la zona de Vallcar, que ara hi ha 7 quilòmetres de molta congestió, afectant també per tant l'accés a Barcelona des de la C-58 i tot el que rodeja aquest accés des del nus de la Trinitat. I en un altre punt d'aquesta via, però en aquest cas a l'Hospitalet, prop de l'enllaç amb la C-32, encara parlem d'un altre accident des de fa una bona estona, que fa acumular més de 5 quilòmetres en sentit sud des de els trams de la Diagonal i Pedralbes també en aquesta Ronda de Dalt. És tot des del RAC, molt bon dia.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
8:45 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. El nen de 12 anys que va fer una companya de classe amb un ganivet a l'Hospitalet de Llobregat havia avisat una setmana abans que tenia intenció de cometre l'atac. Almenys això és el que asseguren alguns dels seus companys de classe al diari ABC. Diuen que fins i tot tenia una llista de persones a qui volia apunyalar, en què també hi havia un mestre. Ara bé, la Generalitat demana que no se'n faci cas, almenys de moment, i que es deixi avançar les investigacions. Els Mossos intenten entendre què va portar la criatura a cometre aquest atac. Les lesions de la víctima sortosament van ser lleus i, de fet, ja té l'alta mèdica. L'incident va passar abans d'ahir a l'Institut Rubió i Hors, al barri de Pubilla Cases, durant un canvi de classe. La criatura va agafar un ganivet de cuina que portava a la motxilla i el va intentar clavar a l'espatlla de la noia 6 cops. Una professora del centre va ser qui va prendre-li l'arma i el va retenir fins que van arribar els Mossos. Segons la policia, el nano no té antecedents previs d'incidents. L'agressor ja ha tornat amb els seus pares perquè en ser menor de 14 anys, com dèiem el conseller Joan Ignasi Elena, és inimputable. La DGAI també ha obert un expedient per valorar si cal prendre altres accions. Per cert, també en una altra escola a Barcelona, aquest cap de setmana coneixíem el cas d'un grup de WhatsApp format per menors que compartien vídeos pornogràfics extrems. Doncs bé, avui el periòdico explica que l'hauria creat un alumne de, atenció, primer d'ESO, del Poble Nou, que volia parlar amb els seus amics de futbol. En poques hores, però, es va descontrolar i van haver més de 400 participants que van començar a enviar vídeos porno molt violents, a més de missatges de contingut racista, homòfob, feixista i de maltractament animal. Malgrat tot, no es pot considerar delicte. De tot plegat en parlem aquest matí aquí al Monarracum. Jordi Royo, director clínic d'Amalgama 7 i vicepresident del clúster Salut Mental Catalunya, especialitzat en salut mental infantil i juvenil. Amb Jordi Royo també parlem del debat que es va generar ahir al Monarracum arran de la publicació de la cançó de Bad Bunny, Vaticano en B alta.
La noche se puso kinky, teteo en el toto, en el culo el pinky, la moña violeta como Inky Winky, una nalga y la dejo como po. Ey, lo di por donde se pipí, por donde se popó.
Val, un record des d'aquí a l'Angelines de la competència. Perquè he de tornar a llegir el que diu la lletra, per si algú no l'ha entès, que me tienes overthinking, la noche se puso kinky, 3D de zona, el toto, en el culo el pinky, las moñas violeta como Tinky Winky, una nalgada i la dejo como po, y le doy por donde hace pipi, por donde hace popo. Al psicòleg li preguntarem si aquestes lletres poden arribar a afectar el comportament dels adolescents. De fet, no és l'única cançó d'èxit entre els més joves amb un contingut clarament masclista. Avui a la tertúlia en repassarem d'altres, com per exemple aquesta altra de Bad Bunny, amb Joel Randy i Ñengo Flow, que acumula entre YouTube i Spotify, atenció, més de 1.400 milions de reproduccions.
Vino redillan, cuenta con una semilla, me chupa la lollipop, solita se arrodillan, ¿cómo te atreves, mami?
Sóc que moltes no s'entenen. Vino redillà, pues tapa una cepillada, me chupa la lollipop, solita se rodilla, como te atreves, mami, a venir sin panty. O aquesta altra de Quevedo, que es diu Punto G, que té 560 milions de reproduccions.
Pero está buscando alguien pa que la desvista. La última vez que la vi en la discoteca dejando
cambiamos el alma por otro cabrón. Cruzamos miradas, ella despechada se me acercó y terminé tocando todo el punto.
Me digo, me engancha tu cara y tu punto G, el culito me pide que lo estrelle, no me olvido del perreíto en el muelle, no necesita que ninguna le enseñe. O un altre exemple, Esclava Remix, de Brian Myers, Emmanuel AA, Anonymous i Almighty. 360 milions de reproduccions. Tu seràs mi esclava en el cuarto de un motel. Oye, nuevo, te voy a ver, estoy bien bellaco, quédate en panties, modélame en tacos, en lo que yo enrolo y desenmoño el saco, me quito el pantalón por el boxer, lo saco, tengo un par de retros, me visto bien caco, te gusta en la cama, como te maltrato. ¿Quieres que te lo meta cada rato? Cuando estás solo jugamos al ratón y al gato. Yo bajo sin peros, yo soy el bombero que te apaga el fuego en tu desespero. Me gusta lamberte los dos agujeros, me gusta tu cara cuando entra él. Molt bé. Escoltem en els comentaris que hi posen dos col·laboradors del món RQ sobre el tema. El primer és de la periodista i escriptora Eva Comas Arnal.
Si preguntem a persones de menys de 30 anys què els sembla Bad Bunny, ben probablement molts d'ells diran que representa la seva generació, que té lletres com Yo Perreo Sola, que es poden llegir com un himne feminista i que s'ha compromès amb diverses causes socials. Ara bé, la grolleria de la seva actitud descarada i, sobretot, les seves últimes lletres han fet encendre les alarmes a psicòlegs i educadors. Es pregunten i ens preguntem com és que el disc de Bad Bunny polvoritza tots els rècords a Spotify si descriu unes relacions sexuals que, com a mínim, són vexatòries? Aquest és el referent d'adolescents i joves? Els versos de la cançó Vaticano persegueixen provocar, això està clar, però per mi el problema no és aquesta lletra. En el fons, Vaticano és només el símptoma d'una qüestió encara més important, la greu incomunicació que, sense adonar-nos-en, s'ha obert entre dues generacions.
Efectivament, i el del segon comentari el firma el periodista Miquel Bonet.
Els que creiem que la llibertat d'expressió no té límits, ens enfrontem a una contradicció màxima quan constatem que les nostres filles estan exposades a un masclisme revigoritzat, que ve empaquetat des de Llatinoamèrica juntament amb els ritmes sabrosons del reggaeton. És important recordar aquest extrem. Anys d'educació i consciència igualitària havien aconseguit erradicar actituds execrables de la cultura popular i han hagut de ser factors externs importats els que han causat una evident regressió. Hauríem de començar a admetre sense por que hi ha sistemes de valors clarament més endarrerits que el nostre. Però que per una vegada no en tinguem la culpa no ens soluciona el problema. La censura no serveix, per principis democràtics i perquè, al cap i a la fi, acabaria sent contraproduent. Llavors, com ens ho fem? Diria que per lluitar contra missatges lamentables com els de Bad Bunny només tenim la via del ridícul. Del seu ridícul. El dia que fem entendre als adolescents que algú que refereix al seu membre viril com a Pinky és un tio patètic, haurem guanyat la partida.
8 de 37 minuts. Álvaro Prieto, aquell jove de 18 anys, futbolista, que van trobar mort en un tren a Sevilla, va estar gairebé dues hores voltant per l'estació abans de morir. És el que revelen diversos informes de Renfe, als quals tinguis accés al diari El Mundo, que reconstrueixen els moviments del futbolista del Córdoba abans de morir electrocutat per agafar-se la catenària al sostre d'un tren. També expliquen que el bitllet que Álvaro Prieto assegurava que tenia al telèfon mòbil i que no podia ensenyar no era pel tren on volia pujar, sinó per un que ja havia perdut abans. És a dir, que va al·legar que no tenia bateria al telèfon mòbil, però segons aquests informes de Renfe, hauria estat una manera d'intentar pujar el tren sense bitllet. Els vigilants de seguretat li van impedir i una estona més tard va acabar electrocutant-se amb la catenària d'un tren. Relacionat amb la mort d'Álvaro Prieto, la Federació de Dones Gitanes amb Estudis Universitaris portarà a la Fiscalia les acusacions i les fake news i racistes que hi ha hagut els últims dies sobre aquest cas. Diversos comptes a xarxes socials pròxims a l'extrema dreta havien difós que una de les principals hipòtesis dels investigadors era que Prieto va morir assassinat i que al darrere hi havia un grup de persones d'ètnia gitana. Això, però, s'ha demostrat fals. Davant de tot plegat, la família d'Álvaro Prieto ha demanat respecte i intimitat per passar el seu dol. Els pares també han anunciat que es personaran en la causa que investiga la mort del seu fill per aclarir exactament el que va passar. Hi ha un altre tema que déu-n'hi-do, 8 i 38 minuts. La decisió del Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol de rebaixar la sanció al central del Real Madrid, Nacho, per aquella entrada duríssima i intolerable que li va clavar el futbolista del Girona Porto a Montilivi, continua aixecant polseguera. L'argument que va fer servir el Comitè d'Apel·lació ja no havia convençut tothom. Va escriure que Porto no s'havia perdut per lesió a cap partit per lesió per justificar la rebaixa de la sanció de 3 a 2 partits. Però ahir el cas va agafar volada, molta volada encara més, quan es va saber, a través d'Alfonso Loaiza, que el vocal del comitè és un fan incondicional del Real Madrid, és més, soci del club almenys durant 24 anys. Això, mira, no passa res, però és estrany que aquest home, que es diu Luis Cazorla, però ha fet piulades impròpies d'algú que actualment ostenta un càrrec en la decisió de jutge d'un comitè com és d'apel·lació d'un ens com la Federació Espanyola de Futbol que té decisió sobre la Lliga. El comitè d'apel·lació és una institució clau amb una gran capacitat d'influència sobre la Lliga de Futbol. Sense anar més lluny, la rebaixa de la sanció Nacho ha permès que el central del Real Madrid pugui jugar el clàssic contra el Barça del dissabte, aquest no l'altre, el dissabte 8 i dissabte 28 d'octubre a Montjuïc. Si ara grateu el perfil de Twitter d'aquest tal Luis Cazorla, no hi veureu res de res perquè ja ha restringit l'accés amb el famós candau de Twitter. Però la Maroteca ja ha fet la seva feina i per les xarxes corren tuits com ara. No te quiero contar lo madridista que soy. El Real Madrid me ha felicitado el cumpleaños, señorío. O resistiremos desde el liderato y como campeones de Europa y del mundo. Vaja, que la persona que ha de decidir si una sanció és correcta o no és un madridista desacomplexat, un d'aquells casos que alimenta la idea del poder del Real Madrid i per extensió del seu president Florentino Pérez. De fet, a les últimes hores, el digital Voz Populi ha publicat que la constructora de Florentino Pérez, ACS, s'ha presentat al concurs públic per ampliar i renovar l'estació de metro que hi ha on? Doncs a tocar del Bernabéu. Habitualment, Florentino Pérez evitava participar en projectes urbanístics que toquessin de prop al Real Madrid, però aquest cop ha presentat oferta. Competirà amb altres constructores, com Acciona o Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa que està remodelant l'estadi Bernabéu. La reforma de l'estació de metro, que promou la Comunitat de Madrid, ha de tenir un disseny inspirat en el Bernabéu i triplicarà l'espai per poder assumir millor l'afluència d'usuaris que hi ha els dies de partit. Si finalment el contracte se l'emportés a CS, resultaria que l'empresa del president del Real Madrid remodelaria una estació pública de metro en benefici d'ell com a amo de la companyia i també del club que presideix, és a dir, 2 + 2 = 4 i oli en un llum. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el director d'Infolibre i col·laborador del Món RAC1, Daniel Besteiro.
Sovint es diu que el futbol és, a més d'un esport, un negoci. El que poques vegades es diu és que el futbol és, molt freqüentment, l'excusa per a negocis que transcendeixen l'esport. La llotja del Santiago Bernabéu és directament un mercat de valors, sense complexos. Només així s'entén que ACS, que presideix Florentino Pérez, liciti pels 68 milions de diners públics que el govern d'Isabel Díaz Ayuso invertirà a millorar l'estació de metro del nou estadi. I a ningú li estranyarà que se l'emporti si s'anuncia que, o casualitat, era l'oferta més competitiva. Igual que a ningú li estranya l'ombra allargada de Florentino Pérez sobre els àrbitres, les institucions esportives o la política, part del paisatge. Polítics d'esquerra o dreta accepten un conflicte d'interès perquè aquells que manen, però sobretot s'enriqueixen, no tinguin interès a provocar-los un conflicte. Vet aquí la veritable transició a la democràcia que segueix pendent.
42 minuts, Joan Josep Omella s'espolsa la responsabilitat sobre el polèmic episodi amb el papa francès i el català. L'arcabisbe de Barcelona assegura que qui va enviar el text que va llegir el pontífex durant la benedicció de la Moreneta va ser l'abadia de Montserrat i nega que el papa li demanés fer-ho en català. De fet, Joan Josep Omella creu que si la intervenció hagués estat en català, Francesc hauria tingut problemes amb la pronunciació. En parlava ahir aquí al Món RAC1.
Qui ho ha preparat, això? Això ho van preparar els monjos de Montserrat, van enviar a la Secretaria d'Estat els textos que té, les idees que podien fer, i la pregària la van enviar ells. I doncs ell ho va dir en castellà, evidentment, perquè jo entenc també que ell no sap parlar en castellà, en català, i no s'havia preparat.
Montserrat, per la seva banda, diu que va enviar el text en castellà per ordre del Vaticà. Sigui com sigui, Joan Josep Omella nega que tingui cap problema amb el català. De fet, diu que si el papa Francesc va saludar l'audiència en aquesta llengua amb un bon dia, va ser gràcies a ell.
Jo li vaig dir, el text que vostè llegirà després, la salutació, està en castellà, i me diu sí. Dic, i no té unes paraules en català? Diu no. Dic, pues jo, almenys digui vostè bon dia a tots, que és el que va afegir ell al seu text que tenia en castellà. O sigui, que vaig ajudar-lo jo a que digués almenys un saludo, unes paraules en català, que jo crec que a la gent les va agradar.
Encara sobre la llengua, Vox i el PP estiren els plats pel cap a les Balears. Pel català, l'extrema dreta ha bloquejat els pressupostos del govern de Marga Proens com a venjança al veto del PP a una proposta seva per acabar amb la immersió el curs que ve. És un problema de ritmes. El PP també vol acabar amb la immersió, però vol fer-ho per fases, començant de moment només per infantil i per primària. Pràcticament 3:15 del matí. Pere Aragonès serà demà al Senat, a la comissió que el PP ha forçat en contra de l'amnistia. Serà l'únic president autonòmic que no és dels populars que hi serà. No hi anirà cap baró del PSOE, ni tampoc a l'endecari Urcull. Ho justifiquen dient que no volen fer el joc al PP. En canvi, Pere Aragonès ja anirà precisament per fer de contrapès el discurs contra l'amnistia dels populars. El president creu que Catalunya hi ha d'estar representada i que s'ha de plantar cara als barons populars. Aragonès iniciarà la ronda de parlaments dels presidents autonòmics, tindrà 10 minuts per intervenir i després marxarà. Adrià Santasusagna.
A Palau ho justifiquen dient que no es pot deixar la cadira buida i que algú ha de defensar Catalunya davant les proclames del PP en contra de l'amnistia. Aragonès defensarà aquesta llei en solitari davant d'una sala plena de líders populars que criticaran el possible pacte entre independentistes i Pedro Sánchez. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que el president serà contundent en el seu discurs.
No deixarem en mans del Partit Popular i dels seus presidents autonòmics un debat sobre l'amnistia quan ells han estat un dels principals promotors de la repressió política contra l'independentisme. I perquè sobre Catalunya en parla el president de Catalunya. Ningú, ni el govern espanyol, ni cap partit estatal, ni cap president autonòmic defensarà millor l'amnistia que el propi president de la Generalitat.
El govern no entra a valorar si els sembla bé o no que els presidents socialistes i el lendakari plantin els populars. Ara bé, s'entén tot entre línies. Diuen que seria un error que un president autonòmic no anés a defensar la posició del seu govern.
La defensa de l'amnistia que demà farà el Senat el president Aragonès fa trontollar els plans inicials del PP. Tot i que treu un ferro i desvien la intenció, la intervenció del president obligarà el PP a canviar l'estratègia. El PSOE i la Moncloa, en canvi, fan com si sentissin ploure i no es plantegen participar-hi. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP volia que la comissió de demà al Senat fos un passeig triomfal dels seus presidents autonòmics, però Pere Aragonès els ha aixafat la guitarra. Com a mínim, els ha igualit la festa. La intenció dels populars era assenyalar els socialistes i la complicitat amb l'amnistia. De fet, Cuca Gamarra ho continua intentant.
Que el gobierno en funciones no vaya a acudir es un nuevo ejercicio no solo de falta de respeto a las instituciones absoluta, sino de desprecio institucional y una nueva anomalía democrática.
Ara, però, el focus es desvia i hauran de jugar el cos a cos amb Pere Aragonès. La Moncloa, mentrestant, no mou ni un dit. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, considera que el PP utilitza el Senat.
Que es una instrumentalización de una comisión importante. Parece mentira que la reduzca a una simple tarea de contribución a esa crispación en la que està assentado el líder de la oposició.
En la comissió de demà no hi haurà cap representant del govern espanyol ni cap president socialista.
I, per cert, avui El País explica que el PP farà més actes al carrer contra l'amnistia, com el que va fer a Madrid. El primer serà aquest mateix diumenge a Màlaga, amb Núñez Feijóo i el president andalús Juanma Moreno Borín al capdavant. Segons El País, els populars volen fer 3 actes més en les pròximes setmanes. A més, assegura que Feijóo vol endurir encara més el seu discurs contra l'amnistia. Una de les peces que caldrà veure com encaixa en les negociacions és el traspàs de Rodalies, que Esquerra demana com a condició. Fa un parell de setmanes, Pere Aragonès va demanar fer un ple monogràfic al Parlament sobre el caos en els trens, tan aviat com fos possible, però a les últimes hores el PSC i Junts han maniobrat perquè el president no pugui comparèixer. Els dos partits s'han posat d'acord per posar el tema a la cua i deixar-lo per finals de novembre, justament quan s'acaba el termini per investir Pedro Sánchez. Laia Colomer.
A l'últim ple i enmig d'una setmana caòtica, Rodalies, Pere Aragonès va demanar poder-ne fer un ple monogràfic i ahir a la Junta de Portaveus es va posar sobre la taula. Esquerra va demanar fer-lo la setmana que ve a tot estirar després de Tots Sants. Els comuns ja estaven d'acord, però PSC i Junts van fer pinya per deixar-lo per l'últim ple del novembre i abans fer ells els que havien proposat sobre energies renovables i seguretat. Des de Junts defensen que s'ha seguit l'ordre d'entrada de les peticions de plens monogràfics, però el gest ha fet enfurisme Esquerra, que reclamen una rectificació tot plegat en mig de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. El traspàs de Rodalies és una condició dels republicans per votar-hi a favor i fa dies que es queixen que les converses avancen massa a poc i ara no podran fer pressió des del Parlament fins precisament pocs dies abans perquè s'acabi el termini per la investidura.
Per cert, un últim punt encara en política. Francisco Martínez, l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz del Ministeri de l'Interior del PP, demana que el PP sigui responsable civil subsidiari del cas Kitchen. Ha sol·licitat formalment al jutge que el seu partit pagui les despeses econòmiques de l'operació d'espionatge de les clavegueres de l'Estat contra Luis Bárcenas. D'aquí un moment parlant de més temes. Per exemple, parlarem d'influencers. Parlarem del Darulls. I atenció, perquè també parlarem de sèries, perquè s'ha donat el tret de sortida al Serializados Fest i avui en aquest estudi parlarem sobre una de les sèries més imponents que s'esperen als pròxims temps, que es diu La Messias, perquè avui vindran i es vindran a saludar els Javis en aquest estudi, Javier Calvo i Javier Ambrosi. Però també parlarem del Santi Balmes, d'Aitana, de Cuéntame i d'una de les sèries més exitoses que té Netflix, que estrena temporada divendres, la setena, Élite.
Bonica platja, oi?
Sí, i a més segura.
A què et refereixes?
Doncs que una platja com aquesta, lliure d'edificacions, protegeix les nostres costes.
A veure, explica'm això.
Mira, avui aquest mar està calmat, però amb les tempestes, les fortes onades s'emporten una gran quantitat de sorra. Un cop passat el temporal, aquestes mateixes onades les retornen a la platja. Però saps què passa si s'ha construït massa a prop del mar? Doncs que les onades xoquen contra aquestes construccions i arrosseguen la sorra a una profunditat que fa que no pugui recuperar-se. La platja es perd i sense la seva protecció es corre el risc que el mar ho inundi tot.
Per això és tan important mantenir les nostres platges lliures i respectar-les com a ecosistemes.
Exacte, perquè protegint les nostres platges deixem que elles ens protegeixin a nosaltres.
Les nostres platges, la nostra millor defensa.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Govern d'Espanya.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Aquesta gent que fa escapadetes a Nova York i Bora Bora, que no posa la rentadora a les 2 de la matinada, lamentablement també pot tenir un Volkswagen per la meitat de la quota. Però bé, igual que tu, condueix un Volkswagen i paga la meitat de la quota durant 6 mesos amb MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta'n les condicions a Volkswagen.es. Oferta vàlida fins al 31 d'octubre.
Volkswagen.
Saps que la gama 100% elèctrica de furgonetes Mercedes-Benz ja està completa?
Cert això?
Sí, Evito, Sprinter i la nova E-Citan.
Genial!
I tant, furgonetes tecnològiques i fiables. Estalvies en combustible i tens els 4 primers manteniments inclosos. Aprofita ara les condicions especials per a instal·lar el teu carregador. Informa't en els concessionaris Mercedes-Benz Autolica Industriales, MB Motors i Autolica Tarragona.
A CESTE tenim la peça que la teva pime necessita per créixer. Assegura el cobrament de les factures amb Pòliza Fàcil, l'assegurança de crèdit més àgil, sense paperassa ni gestions administratives i amb un preu ajustat a la facturació. Pòliza Fàcil t'ajuda a construir la teva pime sobre segur. Calcula el preu a CESTE.es. CESTE, seguros de tu éxito.
Que no m'atreveixo a dir-ho? Mira si m'atreveixo. Provant. Sabies que la poma és la fruita més completa, fresca i fàcil de menjar? És l'esnac perfecte i, a més, és boníssima. Si menges poma, fas esport, descanses i t'hidrates bé, t'ho dic jo. Deixa de cuidar-te com et cuides i cuida't com et cuida una poma. Campanya finançada per la Unió Europea.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva moto és la que més utilitzen els pilots a les carreres? La meva té la carrera de medicina. Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Perquè el més ràpid sigui tenir el teu diagnòstic. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
7 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. D'aquí uns moments tornarem a parlar d'Israel i Palestina, perquè està en marxa una roda de premsa del govern d'Israelià i hi hauria novetats, i d'aquí uns moments les farem avinents als oients del món a RAC1. El Ministeri de Consum, mentrestant, a Espanya, inspeccionarà els vídeos que els influencers pengen a les xarxes per detectar casos de publicitat enganyosa. Quan es considera publicitat enganyosa? Doncs, per exemple, quan un influencer fa promoció d'un producte sense dir que el que està fent és publicitat. Montse Martí.
No és el primer cop que el Ministeri vigila de prop els influencers i, de fet, té diversos expedients sancionadors oberts per publicitat enganyosa, de moment encara sense multa. La directora general de Consum del Ministeri, Viviana Medialdea, ha explicat a RAC1 que la campanya d'inspecció començarà en breu i afectarà també vídeos antics que encara circulen.
És un barrido y, por tanto, pues se selecciona en función de parámetros que se establecen, se trabaja con distintas redes, se localizan creadores de contenidos o influencers que tienen, por supuesto, un impacto relevante, medios que estén circulando en redes porque la normativa está vigente, o sea, la normativa no entra en vigor cuando empieza el barrido, ¿no?
La directora general de Consum del Ministeri assegura que la publicitat enganyosa a les xarxes és una realitat preocupant i sobretot diu perquè en molts casos va dirigida a menors o està feta per menors. El Ministeri diu que l'objectiu és que el comerç en línia tingui les mateixes garanties per les persones consumidores que el comerç offline.
I atenció a tots els usuaris de Twitter. Elon Musk vol fer-los passar a tots per caixa. L'amo de la xarxa social té un pla perquè tots els usuaris que vulguin publicar, respondre, repilar tuits paguin un dòlar l'any. De fet, ja ho ha posat en marxa a Nova Zelanda i a les Filipines. Els que no paguen només podran llegir els tuits, però no es podrà interactuar. Així, Elon Musk diu que podrà combatre els bots. De moment, però, encara no ha anunciat quan implementarà la mesura a la resta del món. A Barcelona, al barri del Poble Sec, va ser l'escenari d'una batalla campal dilluns al vespre en crits, persecucions, llançaments de cadires i taules i fins i tot gent que donava cops amb pals de críquet i ampolles de vidre. El digital El Caso explica avui que va passar a l'entorn de l'escola Sant Francesc Xavier. Segons el diari, no se sap encara si hi ha ferits o si els Mossos han fet detencions. Mentrestant, Manresa augmentarà el nombre de policies al carrer després de la baralla multitudinària de fa un mes al centre de la ciutat. Forma part del conjunt de mesures anunciades per lluitar contra l'incivisme al municipi. La intenció és fer una reestructuració interna de la policia local que permeti posar una quinzena més d'agents al carrer. Aquest matí, una vintena de municipis de Catalunya s'hi tornarà a sentir aquest so. És el so que fan les sirenes en cas de risc químic. A les 11 es farà un nou simulacre per comprovar que funcionen a diverses localitats que tenen indústries químiques de les comarques del Vallès Oriental, Occidental, la Selva, el Berguedà, el Bages i l'Aran. En total, el simulacre afectarà una zona en què viuen unes 112.000 persones. A més del so de les sirenes, Protecció Civil també enviarà un missatge als telèfons mòbils. La millor cocteleria del món és a Barcelona. És el CIPS, el carrer Muntaner, en Mallorca. Queda primer al rànquing mundial de The World's 50 Best Bars, que s'ha anunciat a Singapur. D'aquesta manera, Barcelona continuarà tenint el millor bar del món un any més. L'any passat va ser el Paradiso, també situat a Barcelona, i ara ha quedat quart. I, per cert, que encara sobre Barcelona... L'antic hotel Rei Juan Carlos I reobrirà les portes a principis de l'any que ve sota el nom de Torre Melina. Ho farà de la mà de la companyia Gran Melià, que és la marca de luxe de Melià Hotels International. Anem a les sèries. La sèrie Això no és Suez, Això no és Suècia va donar ahir el tret de sortida al Serializados Fest.
El papa vol dir és que ara, gràcies a que vivim en aquesta casa, doncs podem tornar al cos de la fosca, a la naturalesa i...
Va ser una estrena mundial a la Sala Fenòmena de Barcelona que va comptar amb les directores de la producció, l'Aina Clotet i la Marc Coll. Els assistents van poder veure els tres primers capítols d'aquesta producció i era la Bàrbara Padilla.
Això no és Suècia, és una sèrie de 8 capítols, una comèdia dramàtica que explica la història d'uns pares joves que intenten educar els seus fills de la millor manera després de marxar a viure a un barri tranquil, lluny del soroll de Barcelona. Ho explica RAC1 Aina Clotet.
Succeeix una tragèdia, no?, en aquest barri, després de que hagin idealitzat a una família sueca que representa una mica el model a seguir, no?, perquè Suècia no deixa de ser una mica epítome, no?, d'aquesta criança sensible, sostenible, que han vingut a buscar.
La directora i actriu, que també és protagonista a la sèrie i que fins ara només havia dirigit un curt, assegura que no descarta tornar a dirigir si una història l'atrau.
M'agrada molt, o sigui, realment és super enriquidor i és molt bonic. És molt difícil, però és molt bonic aconseguir explicar una història que et mou i que tens ganes de compartir, i sens dubte ho vull seguir-ho fent. Que he de trobar les històries que em parlin, no?, i que cregui que volen tota l'energia i tot l'amor per dedicar-los.
L'altre protagonista d'aquesta història és l'actor Marcel Borràs, el seu marit a la ficció, que representa les noves masculinitats. Després d'aquesta inauguració, Serializados acull avui la sèrie La Messias dels Javis.
Precisament avui al Món RQ, a partir de les 11 del matí, parlarem sobre La Messias amb els mateixos Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, seran aquí al Món RQ, una sèrie que té una dels protagonistes amb un càsting extraordinari, Irene Balmes, la filla del Santi Balmes, el cantant i compositor de Love of Lesbian i col·laborador del Món RQ. En aquesta producció s'estrena la Irene Balmes com a actriu professional. Ahir van passar pel nou C de RQ per explicar com va ser aquesta primera experiència i el fet de compartir repartiment amb gent com Lola Dueñas o Carmen Machi.
Tenia la Dueñas, de mare. Buf, una dona, mare meva. És que tot trobaves creient, eh? I fuà, jugava dur, eh? Jugava molt dur allà, vivia tot molt salvatge i molt fort, molt fort. Vull dir, ho acabava sentint, però perquè vaig entrar molt en el dubte de fins a on podem parlar de la nostra vida més real i fins a on no. Vull dir, en els moments de plorar, potser havia de pensar jo en algú meu, i també això t'acabava trastocant. Havies de saber molt com quina és la diferència.
En aquesta mateixa conversa